Para ti tiene más mérito lo que hiciste tú en el 94, que fue al final encajaste 18, es decir, 6 en la primera vuelta y luego 12 en la segunda vuelta. ¿Tiene más mérito aquello o lo que está haciendo ahora Ter Stegen con el fútbol actual?
No, bueno, yo creo que mérito básicamente es el mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo son cifras. El único que se acercó, tuvo una época también Víctor Valdés, que estuvo muy cerca de aquellos números en aquel Barça que dominaba los partidos y que derrotaba a los rivales en los primeros tiempos, prácticamente les borraba los partidos, les metía 3, les metía 4. Y un Víctor Valdés que en su momento yo creo que se convirtió en el mejor portero de la Liga Española en dura competencia con Iker Casillas. Son épocas distintas de fútbol. Yo creo que en cada momento tiene el mismo mérito. Yo no voy a decir que el fútbol de hoy sea mejor que el de entonces. Simplemente son diferentes, las circunstancias son diferentes. Pero ya digo, yo viendo ahora mismo al Barça jugar, creo que el mérito a día de hoy de estar donde está liderando la Liga Española pues tiene que ver con que la frase está típica que dice que las defensas ganan campeonatos y los delanteros partidos. Pues seguramente esto es así.
Qué buena. ¿Te daría rabia que te superara? ¿Crees que se puede superar los 18 al final de la liga?
Hombre, la proyección de los números hace que sea factible que lo consiga. Hombre, no. Me gustaría mantener el récord, aunque sea empatado como lo tengo ahora mismo con Oblak, y si se suma Ter Stegen, pues bienvenido sea. Fíjate lo bien acompañadito que estaría.
Vaya podium con Paco Liaño. Mira, estamos aquí haciendo tertulia con Toni Padilla, compañero del diario Ara, con Edu Polo de Mundo Deportivo y con Joan María Pou, que es el narrador de los partidos que hacemos aquí del Barça en RAC1. No sé si queréis saludar a Paco Liaño, decirle algo, Toni.
Sí, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cómo tú no negociaste nunca ahí una prima por tirías a cero con Lendoiro? Porque todo el mundo cuenta que negociar con él era complicado.
Sí, y encima tenías que dormir poco porque le gustaba hacer los acuerdos a las tantas de la noche.
Es verdad, ese mito, ¿no?
es verdad, absolutamente cierto. Creo que mi renovación por el Deportivo la consiguió entonces mi agente Alberto Tundrá a las 4:00 de la mañana a la puerta de un hotel en Valencia, que estábamos jugando aquel día allí en Valencia.
Qué bueno. Pero no negociaste, ¿no? Nada de porterías a cero.
No tenía ninguna cláusula, como muchas veces tienen los delanteros, que tienen alguna prima especial por goles. En mi caso no había cláusula ninguna.
Edu, Joan María, no sé si queréis decirle algo a Paco Liaño.
Y he puesto a preguntar también, o sea, luego la otra figura clave es Arsenio, ¿no? Tú vienes de Sestao en segunda, donde coincides con Mendilibar, y ya te encuentras con Arsenio, que era todo un personaje también, ¿no?
Sí, el primer año que llegué al Depor, que era con el Deportivo recién ascendido después de 20 años seguidos en la segunda división, el entrenador era Bononat, que venía con la fama de que había conseguido con la Real Sociedad con Tosac. Y ese año nos costó mucho la permanencia. De hecho, jugamos una promoción en Sevilla contra el Betis, que acabamos ganando. Bueno, pues al año siguiente, ya la temporada siguiente, empezó Arsenio y empezó el crecimiento de aquel Super Depor que luego llegó a pelear por la Liga. Y sí que la verdad es que me encontré con un personaje querido, no, lo siguiente, en La Coruña, porque de su mano y con mucho menos de los que son los cuadros. Yo me río ahora mucho cuando veo los cuadros técnicos de los equipos que hay sobre un terreno de juego más ayudantes o más técnicos casi que jugadores. De aquella había un primero, un segundo, un preparador físico que hacía las veces de calentador, porque poco más o menos lo único que hacía era calentarte para hacer los entrenamientos. No había entrenador de porteros. El segundo entrenador a veces te chutaba o te ponían en un córner a entretenerte un rato. Y hoy en día está todo tan minucioso, tan específico, que a mí me gustaría vivir este fútbol hoy en día, porque yo no me enfermo del entrenamiento, disfrutaría como un enano.
Bueno, muy bien. Pues yo, si nadie quiere comentarte nada más, solo preguntarte si sigues a tu Depor y a tu Racing, que están en primera ref ahí intentando volver al fútbol profesional, ¿no?
Sí, el Racing afortunadamente el año pasado ascendió.
Que es cuando ascendió y luego Pablo Torre. Ahora están sufriendo para no bajar, tienes razón, perdón. Eso es. Perdona que me confundí.
Sí, no pasa nada. Sí, veo todo lo que puedo. Los partidos del Deportivo, además, los sigo comentando para allí, para una emisora de Coruña. Y mi vinculación con el fútbol a día de hoy pues tiene más que ver con esto, con los medios y con ver todo el fútbol que puedo. Soy un enfermo de fútbol. Hay fines de semana que no me alcanza el tiempo pues para ver la primera, la segunda y la primera red. Bueno,
¿y de tu vida qué es, aparte de esto? ¿Comentar partidos, ver fútbol?
Cuidar de mis hijos, pues, y nada. De vez en cuando tengo un poco de tiempo libre, pues hacer algo de deporte, pero por salud, ¿no? Claro. Ya no por no por nada más.
Claro, que no es poco, Paco.
Oye, no es poco, ¿eh?
Una pregunta, Paco. Yo que te viví como seguidor del Depor ahí en las gradas de Riazor, ¿cómo explicas al lado del Depor lo que está pasando?
Pues es que es difícil de explicar, como tan difícil es de entender que siga teniendo 24.000 socios. No lo sé, yo creo que esto es la consecuencia de la mala gestión, de las deudas acumuladas, de que desde que se fue el Endoiro nadie ha sabido tampoco llevar bien las riendas del equipo, y es muy difícil de explicar, mucho menos de entender, pero lo cierto es que estamos en una categoría semiprofesional donde además cada fin de semana que jugamos fuera nos siguen mojando la oreja. Y a pesar de todo, ya digo, hay 24.000 socios que siguen empujando al equipo. Incomprensible, la verdad.
Bueno, pues a ver si vuelven algún día a segunda división o a primera también, que es donde merecería estar, sí. Por historia el Depor. Paco Liaño, de verdad, un placer escucharte otra vez, y a ver mañana qué pasa con Ter Stegen y ese partido con el Betis.
Pues nada, lo seguiremos atentamente. Muchas gracias, el placer ha sido mío.
Un abrazo grande, gracias, adiós.
Adiós.
Buenas noches. Paco Liaño, en directe, el Tu Diràs a les 12:06. Ja s'ha tancat el mercat de fitxatges. Sí senyor, ja està. Fins aquí. Deixeu-me anar a la ciutat esportiva de Joan Camper, a veure si el Saperes no està florit. Saperes!
Què tal, Pariser? Aquí estem, encara.
Què? Ja, res, no?
El llum encès, encara. El llum encès, ja? Encara. Sí? Sí, oh, sí, 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 sí. Jo crec que deuen estar acabant de, no sé, de tancar alguns documents, alguna cosa, que sapiguem, doncs, evidentment, del primer equip no hi ha hagut cap més moviment, pendents de si hi ha alguna cosa pel filial a partir d'ara, però, evidentment, pel primer equip, aquest únic moviment, aquesta sortida d'Héctor Bellerín, confirmada ja, comunicat oficial del Barça que ja hem explicat, sortida de l'Sporting de Portugal, aquest 1 milió d'euros, amb un variable, un percentatge també d'una futura venda, i el jugador que signa fins al mes de juny amb una opció per 2 anys més.
Molt bé, Roger, magnífica feina, torna cap aquí, cap a casa, i fins al juny, que no tornem a obrir el mercat.
Perfecte, vinga, a recollir-ho tot i cap a la base un altre cop. Una abraçada.
Escolta, per cert, perdona, tu que ets vintage.
Digues.
Què, Paco Liaño, tu que ets vintage, deus tenir samarretes d'aquell Depor o alguna cosa, deus tenir.
Sí, tinc la samarreta del Deportivo, quan era marca Umbro, i recordarà l'Edu també que portava en Feirac, com sembla que era aquí a la publicitat,
sí, sí,
Edu.
Sí, sí. Sí, sí, tant.
Aquesta és la que tinc del Depor, i tant que sí. No podia faltar a la meva col·lecció una samarreta vintage del Depor.
Sí, senyor. Molt bé, Saperes.
Vinga.
Adéu, adéu.
Una abraçada per tots, adéu.
Jo havia arribat a anar a partits amb el Riazor Blues, aquella final de Copa que es va suspendre amb el València.
El gol d'Alfredo.
Es va suspendre a la final. Jo vaig arribar a la Corunya l'endemà de la final que es va suspendre. Llavors, tal com vaig arribar a la Corunya, després de 17 hores en tren des de Barcelona, vaig agafar un autobús amb el Riazor Blues per anar fins a Madrid per veure 11 minuts que quedaven, que es van jugar 11 minuts,
sí, sí.
Gol i tornar cap a la Corunya. Vaig estar 3 dies entre trens i autobusos per 11 minuts de futbol.
Molt bé, molt bé. Molt
amb Paco Liaño a la porteria.
És que gran. Ara m'ha vingut al cap, Pou, aquella lliga 93-94, que tancava aquell cicle de Johan Cruyff, no? Aquelles lligues de Cruyff.
Bé, jo, el penal de Dukic contra el València és un dels records més espectaculars que tinc de la meva vida com a soci del Barça. Al Camp Nou es va tornar absolutament boig.
Eres allà?
I, sí, esclar. I ja s'havia tornat boig amb les dues lligues de Tenerife. Amb la primera, per descomptat, perquè és la de la remuntada del Tenerife, etc. Jo vaig viure escenes de pèrdua absoluta de l'Oremus, o sigui, meravellós. La segona també, però va ser diferent, perquè el Tenerife que acaba guanyar 2-0 i ja la cosa va ser com va fer baixada, però quan ja deies, a veure, la segona vegada, el segon calendari, quan surt que l'última jornada és un Tenerife-Madrid, ja dius, no, però no pot ser, i que torni a passar ja és de guionista interessant. Però que a sobre després aquesta tercera lliga, la que va ser quarta consecutiva del Dream Team, te la juguis amb un penal a l'últim minut. Jo recordo perfectament el Camp Nou, la gent brava, celebrant, serem campions, i aleshores a través de la ràdio, penal a favor del Depor. I al Camp Nou es fa un silenci de cementiri, fins al punt que aquest, això és el que em diu la meva memòria, hauria de mirar les imatges, hi ha alguns jugadors que miren cap a la graderia i cap a la banqueta, perquè jo crec que capten que evidentment ha passat alguna cosa a Corunya. I aleshores xuta el penal Bebeto, ai, Djukic, perdó, l'havia de xutar Bebeto. El xuta Djukic i el Camp Nou es torna literalment boig. I els jugadors, del Barça que comencen a fotre bots perquè saben que alguna cosa, no saben què ha passat, però ha passat alguna cosa que els converteix en campions de Lliga.
Sí. I recorda que el Barça comença perdent amb el Sevilla al Camp Nou amb gol de Simeone i al final acaba remuntant i guanya 5-2 golejant, però l'inici d'aquella tarda va ser terrorífica.
I amb Romario acabant de complir la promesa dels 30 gols.
Sí, senyor.
Quan ell arriba diu faré 30 gols i aconsegueix fer-los gràcies a que marca aquell dia també a casa contra el... De fet, era el Sevilla?
Sí, Sevilla 5-2. De fet, Romario fa el 3-2, que és el que culmina la remuntada. Es posa 0-1 al Sevilla, 1-1 al Barça, 1-2 al Sevilla, 2-2 al Barça amb gol de Stoikov, i Romario fa el 3-2. No? I a partir d'aquí ja, a la recta final, el Barça va acabar golejant amb 4-2 i 5-2, gols de Laudrup i Vaquero, que van sentenciar aquell partit, però sí. Després ja va arribar el penal de Djukic. Brutal, brutal, avui, aquest.
La primera lliga de Tenerife, Aleix, perdona, l'anècdota, però la primera lliga de Tenerife, no oblidaré mai a la meva vida el meu veí de Seient, que quan vaig acabar de celebrar-ho, em va agafar i em va dir... Sisplau, seu i respira. Tranquil. Tranquil. Perquè em va veure en un estat d'histèria quan el Tenerife fa el 3-2, que em va asseure, el senyor estava més preocupat per la meva salut que no pel que estava vivint com a soci.
Un tio tranquil com tu, a més, vull dir que em costa d'imaginar també, Joan Maria.
O sigui, era jove, aleshores.
Val, perfecte. De Ter Stegen, que n'hem parlat amb Paco Liaño, més allà de Pablo Torre, no?, que ens ha tornat a parlar meravelles, a mi m'agrada, això que ens ha explicat, ell que el coneix i que diu que el seu fill, el fill de Paco Liaño, és molt amic de Pablo Torre i ve a vegades a Barcelona, que està tranquil, que sap on és, que tindrà paciència, no?, que no ho està passant malament. A mi m'ha agradat el que ha explicat de Pablo Torre.
M'ha semblat molt interessant, Aleix, perquè, clar, tu el trucaves per una cosa i resulta que el tio té informació interna i precisa de Pablo Torre i jo crec que ho ha dit des de la informació directa d'això, no?, un amic íntim del seu fill amb qui deu parlar regularment i que et diu, i que jo crec que és una informació molt valuosa pels nostres oients, que el nano està tranquil·líssim, que està encantat de la vida, il·lusionat, i a banda ell ha afegit que creu que quan li donin l'oportunitat la sabrà aprofitar. Per tant, estem parlant d'una situació, no?, perquè alguna vegada ho havíem comentat a l'Eix, d'hòstia, aquest nano vols dir que no s'ha quedat aquí com en terra de ningú, no juga amb el segon equip, tampoc juga amb el primer, no sé si entendrà prou entrenant-se. Bé, doncs sembla ser, amb informació directa de Liaño, que està encantat de la vida i que, per tant, tranquil.
Sí, i saber que ho ha passat malament, també ha dit, que això està bé, no? Saber que el nano ho ha passat malament.
Per les lesions, també.
I a l'inici per l'adaptació, després per les lesions, però que ara està bé, no? M'ha agradat. Però jo volia anar a Ter Stegen. Creieu que demà pot seguir amb la porteria zero? És que a mi em fa molta por el partit de demà. Molta, molta por, de veritat. Arriba aquí enmig del mercat, on no n'hem parlat gairebé. Jo sé que allà dintre estan concentrats els jugadors, però no sé, és...
Però bon, és que el Betis no està bé.
Ja.
El Betis l'altre dia guanya a Getafe jugant molt malament, molt malament.
De penal.
Un petit insuportable, amb un penal al final que es troben, però fan un xut a port abans contra el Getafe. Venen amb malaratge resultats, eliminats a casa per l'Osasuna, la planta encara serà el Barça a la Supercopa, però des de llavors no aixequen cap. El partit contra l'Espanyol va ser també molt dolent i estan també preocupats perquè és un moment que els hi falta una miqueta de benzina, ha generat una mica també de malestar el fet de que marxés l'Àlex Moreno al mercat de fitxatges. No és un Betis que... no està tampoc en el millor moment, per tant és un bon moment per anar al camp del Betis, podríem dir-ho en aquest sentit. És cert que però que el Barça... està igual, és que està molt fos i alguns jugadors encara no estan al 100% perquè és un calendari molt exigent. Llavors, és una fase de temporada que si ho mirem, en general, gairebé tots els equips és gaire més de sobreviure que no pas d'excel·lir, i has de guanyar com sigui. L'equip que més o menys creia, tots dèiem que venia a jugar millor, que és la Reial Societat, a les últimes setmanes també ha tingut dues trompades, no? És cert que també aconsegueix empatar el Bernabéu, però ho fa patint molt, no cal jugar bé. Per tant, el calendari es nota amb tots, i això crec, és a dir, tot el que em preocupa el Barça, perquè no l'acabes de veure del tot fi, mires al rival i dius, hòstia, pues que estan igual ells, per tant, escolta...
Per tant, Ter Stegen portaria 0 demà, no? Optimisme demà.
0-1 de nou.
0-1 de nou.
Era, anava a dir, és més important guanyar el partit que el rècord de Ter Stegen, sí, òbviament, sí, sí. I que el rècord important al final, el de la primera volta és molt maco, però el rècord important és el del final de temporada. Aquest que deia Liaño, que té igualat amb Oblak, que
són 18
gols, aquest jo crec que és més maco que no el de la primera volta. De fet, tot sempre quan parles de rècord a la porteria, tots pensem en el rècord famós d'Abel Resino. Mai recordem el rècord aquest de Liaño.
Sí, és veritat.
Llavors,
bueno, perdona, hi ha un altre rècord. El Barça pot tancar la primera volta amb 50 punts si guanya demà, que això és una burrada.
Sí, però si mires els últims anys, el Barça de Tito en va sumar més, el Barça del Pep de la 11-12 també,
de Valverde,
un Valverde 17-18 també, i el del Tata va fer 50 punts també. Aquí es posaria el Xavi amb el top 5, però clar, fins i tot el del Tata. En canvi, dels 10, si fas la llista de 10, que demà la publica el Sergi Soler, el de Luis Enrique és el que tanca la llista de 10. I mira com va acabar la temporada de Luis Enrique.
Sí, sí.
I en canvi el Tata va fer 50 i també va acabar com va acabar. Que això, de vegades, no és garantia de res.
No.
Pinta bé, però no és garantia de res. Però anava a dir que el Ter Stegen és mèrit seu, perquè està parant accions absolutament increïbles. És mèrit, com deia Liaño, de les bèsties que hi ha en defensa, perquè Koundé, Christensen, Araujo, sobretot, més la velocitat de Balde. Feia anys que el Barça no tenia una defensa així, i després és mèrit de tot l'equip, de com corren, de què pressionen els 11 i d'on posen la pressió i com roben pilotes, eviten que els equips arribin, perquè l'altre dia Girona tot diem mal partit, però al final Girona ocasions va tenir l'Ivan Martín que va sortir liada, perquè la que para Ter Stegen Arnau era fora de joc, o sigui, ocasions al final el Barça també el mèrit és que aconsegueix molt poc, però quan aconsegueix Ter Stegen la salva.
Et preocupa el partit de demà, Pau, que tu també te'n vas cap a Sevilla demà al matí?
Preocupar-me no, em ve molt de gust. Jo crec que és un partidàs, ja va ser un partit molt interessant, el de la Supercopa d'Espanya, i evidentment que el repte és dels grossos, però preocupar-me no. Jo crec que el Barça està perfectament capacitat per guanyar el Betis, i jo crec que s'està demostrant que ara mateix el Barça és molt fiable a la Lliga. Jo l'únic dubte que tinc és si aquests últims partits que el Barça ha guanyat però que en molts moments no ens ha donat, no ens ha transmès bones sensacions, són fruit d'aquestes etapes de baix rendiment que tenen tots els equips que juguen cada 3 dies i que, per tant, li haurien de donar molt mèrit, no?, que en una fase, diguéssim, baixa de rendiment, diguem-ho així, doncs es guanyin partits un darrere l'altre, o si ens haurem d'acostumar a aquesta versió no del tot completa del Barça. Aquest és el meu únic dubte. Però jo crec que, evidentment, que pots perdre demà al camp del Betis, sí. Però no em preocupa el partit. Jo crec que, en aquest sentit, el Barça és molt sòlid i està perfectament capacitat per guanyar. I, com bé diu, si guanya, doncs els números de la primera volta seran estel·lars. És que fixeu-vos que aquest mes de gener, si no m'equivoco, el Barça no ha perdut.
No. L'última ensopegada és el 31 amb el derbi, 31 de desembre.
No ha perdut, no ha empatat, sí. només ha guanyat
tot.
Excepte la pròrroga amb el Betis, o sigui que guanyes per penals.
Sí, sí, però guanyes.
Sí. Guanyes.
Ho has guanyat tot. I tot i així, bé, és molt barcelonista això, no? Molt de l'entorn del Barça, tant de l'afició com del periodisme i de la crítica, diguem-ho així, no? Que ho has guanyat tot, i això en la majoria de clubs, doncs la gent estaria celebrant-ho i tot serien flors i violes. A Can Barça, començant per l'entrenador, que per això és una cosa que m'encanta, no n'hi ha prou amb haver guanyat tot, no? I aleshores hi ha minuts de molts d'aquests partits que has guanyat que no convencen, que no t'agraden, que transmeten la sensació que fent-ho així contra rivals d'un altre nivell perdràs, etc. No? I aquest és el nivell d'exigència que fa del Barça també en aquest sentit una mica diferent. Però a efectes de rendiment i de números, hòstia, el Barça ha començat l'any com un tiro.
Brutal, brutal. Mira, l'altre dia m'ho mirava, l'última derrota del Barça és a Munic. Al Camp Nou contra el Bayern. en l'última jornada de la Champions. Des de llavors el Barça crec que porta 12 victòries i l'empat contra l'Espanyol. Vull dir que la ratxa des de finals de novembre que es tanca la Champions amb aquella derrota al Camp Nou que certifica l'eliminació, bé, ja estava certificada amb la victòria de l'Inter contra el Pilsen, és l'última derrota del Barça de Xavi.
I la mitja derrota de l'Intercity.
Sí, no, sí.
Com era, Edu?
Casi tropiezo.
Casi tropiezo. Casi
tropiezo. Sí, l'altre dia no va ser casi tropiezo, amb el Real Societat, els del Madrid. No, no,
home, clar.
No va ser ni tropiezo, no. Va ser un gran partit.
Però jo, per exemple, això que deia del Girona, l'Edu, no? Que estic d'acord amb el que diu, però jo per exemple, l'últim quart d'hora del Barça en Montilivi, hòstia,
no dic que m'agradi,
d'un equip fiable. No, però vull dir, les sensacions que transmet l'últim quart d'hora a l'equip són molt dolentes. Però després acabes guanyant, és veritat. I això ha passat en altres partits, va passar al Metropolitano. També, no?, l'entrenador mateix va reconèixer que no li havia agradat la majoria del joc, dels minuts de joc del seu equip, però vas guanyar. I la meva, i això està molt bé, que els dies que no jugues bé guanyis, diu molt de l'equip. El tema és si ens haurem d'acostumar a que això sigui així el que queda de temporada, o si al revés direm, hòstia, mira, en aquella fase on l'equip no girava del tot rodó es van aconseguir uns resultats que després van servir com a fonaments per guanyar els campionats ja jugant d'una altra manera. Perquè això ha passat amb Barça campions, si recordeu, per exemple el referent de sempre que és el millor Barça de la història, hi havia cadenes de 3-4 partits que l'equip punxava. Jo recordo una lliga que el Barça no sé si va perdre dos partits seguits,
sí.
Va empatar un,
Espanyol i Atlético
Guardiola, que semblava, no? Semblava ai.
Espanyol, Atlético i Betis.
Hi havia?
Sí, és veritat.
El Gené Fabré, la diferència de 12 punts amb el Madrid a 4.
Sí.
Hi havia situacions d'aquestes, fins i tot amb resultats molt pitjors que els actuals, però era una fase de la temporada que després es revertia tornant a recuperar doncs, el to futbolístic, el to físic, etc. Bé, veurem si aquesta temporada també va per aquí. L'últim Barça que tu te'n vas del partit dient mora meva quin equip, és el de la final contra el Madrid. Bé, doncs a veure què passa quan arribi l'eliminatòria del United, per exemple, no? Si tornem a veure aquesta versió imperial que vam veure a Riyadh, no?
Avui precisament queden 15 dies per l'anada. Avui ja és 1 de febrer i juga el Barça el 16 de febrer, per tant, 15 dies per l'anada al Camp Nou entre Barça i United. A veure, hem d'escoltar Xavi parlant del Betis, ha dit això, del rival de demà.
Pellegrini és un entrenador que acabaria molt poc el seu sistema i el té molt, li funciona molt bé els equips on està, treballa molt bé, crec que és un equip amb molt talent, molt difícil de contrarrestar. Ells en pilota possiblement diria que és dels millors equips de la Lliga, i sense pilota fan coses molt, molt bones també, no? Ens va costar moltíssim a la semifinal de la Supercopa, demà també. Jo crec que hem d'imposar molt el tenir la pilota, no?
A veure si el Barça aconsegueix tenir la pilota i no patir tant sense pilota. Demà al matí, per cert, convocatòria, però bé, ja sabeu que el Barça no tindrà Dembélé i que recupera Lewandowski i Ferran Torres, que ja no estan sancionats. Hola, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és l'última hora del Betis?
Doncs mira, que el Betis sí que tenen convocatòria, 23 futbolistes pel partit de demà, que no hi ha cap baixa important, més enllà de la de Loren, que ha marxat a les Palmes, i la de Paul, que se l'havia relacionat amb l'Espanyol, però que sembla que finalment es queda al conjunt andalús, i que Yoce, aquesta nova incorporació del Betis, encara no debutarà, per bé que ha estat inscrit ja a la Lliga de Futbol Professional. A la prèvia, Pellegrini ha assegurat que s'espera un Barça similar al de la Supercopa, tot i la baixa de Dembélé, que no creu que la baixa del Francesc canviï massa els esquemes de Xavi. Diu que de ganes de revenja n'hi ha, però que no és això el que els motiva, sinó la possibilitat d'acabar la primera volta entre els quatre primers classificats, empatats amb el quart, amb l'Atlètic de Madrid. Ara mateix els separen 3 punts, per tant haurien de guanyar. I aquests dies, vosaltres mateixos ara ho estàveu parlant, que s'està parlant de si el Barça juga bé, de si no juga bé i guanya, etcètera, etcètera. Doncs Pellegrini crec que ha fet una reflexió interessant.
Lo veo como el equipo puntero del campeonato, el equipo que ganó la Supercopa, el equipo que más ha reforzado quizás este año, y así lo demuestran las cifras por la cantidad de puntos que lleva a esta altura del campeonato. Podrá jugar a veces mejor, a veces peor. No siempre se puede marcar la Liga Española en diferencia de más de 2 o 3 goles, así que no quiere decir que el nivel de juego sea bajo de ellos, porque no golean 3 o 4, porque no sería la realidad del fútbol. Así que el puntero, le han hecho 6 goles en 18 partidos, ganó la Supercopa, yo creo que rival más difícil imposible.
Rival más difícil impossible. Ja ha afegit, quan hem preguntat per Xavi, que més no se li pot demanar, tenint en compte totes les peces noves que ha hagut d'encaixar a partir de l'estiu.
Veurem què fa Xavi demà, qui no ens aposa, sobretot amb qui supleix la baixa per lesió de Dembélé. Tot apunta que serà Rafinha i que jugarà amb quatre migcampistes, però veurem, no? També podria tornar al 4-3-3 amb Ansu, Rafinha i Dembélé. Bé, té algunes opcions, Xavi, sobre la taula. I del Betis, què s'espera per demà? Perquè recordo que Xavi avui a la sala de premsa ha dit que no canvia massa el Betis, no? de com juga habitualment, i tenim el precedent de fa molt poc d'aquestes semis de la Supercopa d'Espanya.
Sí, hem d'esperar segurament l'entrada de William Carvalho ja a l'11 inicial, per ment dels futbolistes que està jugant millor aquestes últimes setmanes. Recordo que Canales va jugar el doble pivot contra el Barça i que Pellegrini va haver de canviar-lo per William Carvalho al descans, perquè no li va agradar gens el que va passar a la primera meitat. Per tant, doble pivot, en principi Guido, William Carvalho, amb Canales segurament a l'11, però escurat a una banda, a la banda esquerra, jugant amb la línia de mitges puntes habitual, Luis Enrique, Fekir, Canales, i els dubtes, bàsicament, és els laterals, perquè, per exemple, contra el Barça va jugar Miranda, però Abner Vinicius, que és un lateral jove que ha fitxat al Betis en aquest mercat d'hivern, que ve a ser el substitut d'Àlex Moreno, podria entrar a l'11, i de la mateixa manera Ruibal va jugar contra el Barça, al lateral dret, però podria ser Savali també qui ocupi aquesta posició. Els dubtes són els laterals, la resta, en principi, amb el pan de dalt i aquest doble pivot que hem comentat, i Rui Silva a la porteria.
Demà sortim de dubtes a partir de les 8 del vespre, que és quan començarà la transmissió del Barça a jugar a RAC1. Del Mercato, ara farem el resum del Mercato de l'Espanyol i escoltarem Denis Suárez, i també ens explicarà el Joan Camí com ha quedat el tema de Pacheco. Però abans, hi ha hagut alguna cosa d'última hora destacada, Jové, que vulguis explicar-nos?
Mira, últimes incorporacions a la Lliga, el Cádiz, que ha incorporat dos jugadors com a cedits, Jorge Meré, de l'Amèrica de Mèxic, i Sergi Guardiola, del Valladolid. El Valladolid també ha inscrit a Malà, de l'Estàndard de Lieja, i l'Almeria ha inscrit Mariño. Això no sé si és alguna pista de que s'ha pogut desprendre de Pacheco. De moment no està inscrit Pacheco, si ho estigués el Camí estaria aquí per dir-ho evidentment, i una operació que no s'ha tancat però que havia de fer-ho és el fitxatge de Pate Sis del Rayo, pel qual l'Olímpic de Lió havia de pagar 6 milions d'euros per endur-se el senegalès. Tot estava fet, l'acord era total, però finalment s'ha trencat, i compte el cabreig que portava el jugador Pate Sis a la sortida de les oficines. L'ha publicat Unión Rayo.
¿Te vas?
Al final no.
¿No? ¿En serio?
¿Te quedas?
¿Qué ha pasado?
Pues han sido egoístas.
No jodas.
Se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuosos contra mí y contra el club. Por eso no se ha hecho.
Madre, pero ¿quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
Como siempre.
Como siempre.
Presa como siempre.
Tirant de tòpic.
Però està molt bé que es quedi al club i que li foti una hòstia al president del Rayo.
Sí,
això
Rayo
serà més estimat pels aficionats, perquè ni el president no cau bé ningú a Vallecas.
Hòstia, como siempre.
El Rayo, per cert, que ha cedit bé al Saragossa, i mira, de fa uns segons el Cádiz ha rescindit el contracte d'Álvaro Jiménez. Per tant, segueixen arribant, tot i que ja hem passat la mitjanit, operacions que es tanquen.
I espera't, perquè això jo recordo la de Luc de Jong i Griezmann, que això la paperassa va entrar en hora i es va tancar a dos quarts de tres. Tranquils.
Entrar al fax, que dirien clar, antigament, a les 12 menys un minut, però fins que la Lliga no revisa els papers i ho oficialitza, doncs poden passar una o dues hores.
Podria ser pitjor, com l'Ianyo, que ha explicat que el van renovar a les 4 de la matinada.
A València. Bé, ara farem entrar el Joan Camí i el Miquel Agut i repassarem una mica l'última hora de l'Espanyol i del Girona.
Fa poc, una persona que coneix molt l'Endoiro,
sí,
m'ha fet pensar, quan deixo l'Ianyo, em surto del tema, però
sí,
que això l'Endoiro ho feia sempre amb renovacions, amb fitxatges, amb clubs, perquè estava farda que quan va començar a negociar la gent sempre, bueno, espera que té una trucada, una contraoferta, clar, de matinada,
aquí
no pots trucar ningú perquè tothom està dormint. Llavors era cara a cara, tu i jo, i aquí no hi ha contraofertes, no hi ha trucades, no pots jugar. I es va acostumar a fer-ho així, i ho feia sempre d'aquesta manera.
I li va sortir prou bé.
Sí, sí.
Bé, abans d'atacar tertúlia, hi ha una història avui brutal, que és la d'un entrenador del Reims, Stade de Reims, es diu Will Steele, Estat de Reims, equip de la Ligue 1, de la Lliga Francesa, que, de fet, aquest cap de setmana va empatar al camp del PSG. Vull dir que un equip que ha tret un bon resultat aquesta setmana. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
És un entrenador, Will Steele, que encara no ha perdut cap partit des que va arribar a la banqueta a mitjans d'octubre i té una història al darrere espectacular.
Sí, són 10 partits de Lliga i 2 de Copa, encara sense derrota, com dius, l'últim al camp del Paris Saint-Germain. El seu primer va ser contra el Paris Saint-Germain, també a la Lliga, on també va empatar a 0. Té 30 anys, fets a l'octubre de l'any passat, anglès, tot i que ha passat bona part de la seva vida a Bèlgica perquè els seus pares se'n van anar a viure cap a Bèlgica, un entrenador de vocació gràcies al Football Manager, que jugava amb el seu germà a l'ordinador de casa, perquè, com ell mateix explica, els seus pares no els deixaven tenir una PlayStation i havien de jugar a l'ordinador de casa. Hores i hores creant plantilles, organitzant entrenaments, seguint fil parlant de la trajectòria dels seus equips. Va jugar a futbol fins als 17 anys, sense ser res de l'altre món, sobretot al Sint-Truiden a Bèlgica. Als 18 anys se'n va estudiar a Anglaterra, va tenir una oportunitat per formar part del cos tècnic o ajudar-los d'alguna manera del Preston North End. Quan va tornar a Bèlgica finalment va ser al Sint-Truiden on havia jugat després d'uns quants nos que va obtenir, que li van donar una oportunitat, primer encarregat de fer vídeos, informes del rival, cada cop més a prop de la gespa, tenia només 21 anys. Allà jugava la Lliga Real, diríem, amb el Sint-Truiden, ajudant-los a entrenar, i el Football Manager una lliga paral·lela amb el mateix equip, per veure quin era millor, si la Real o la paral·lela. Amb 24 anys, ja al Lierse, també la segona divisió belga, li arriba l'oportunitat de ser primer entrenador, també ho va ser el Berchot, i quan Òscar García fitxa pel Rems, el Rems que l'anava seguint el juny del 2021, el truca per ser el seu ajudant. Fa un parèntesi de 6 mesos, quan estava ajudant Òscar García perquè ha de tornar a Bèlgica, acabar la seva formació com a entrenador, i quan Òscar ha de deixar la banqueta del Rems el mes d'octubre de l'any passat, el club francès decideix que Will Steele, l'home del Football Manager, a punt de fer llavors 30 anys, passés a ser el primer entrenador fins que s'aturés la competició pel Mundial, un entrenador interí, i llavors amb l'aturada del Mundial de Qatar doncs ja en buscaria en un altre. Però el que havia de passar a ser interí passa a ser definitiu. Will Steele ha jugat, com diem, 12 partits oficials, no ha perdut encara, a la Lliga 10, a la Copa de França 2, entre els 10 aquests dos contra el PSG, el seu primer partit, quan Òscar encara era primer entrenador, però no va poder dirigir aquest últim partit ja contra el PSG, i l'últim, aquest un empat a un al camp del PSG d'ara fa 4 dies. Va agafar l'equip quart per la cua, amb 7 punts, i ara mateix el Reims és 11 en 26 punts, 11 per sobre de la zona de descens. El seu somni, entrenar algun dia al West Ham, que és el seu equip de tota la vida, i on espera ser a la banqueta també del West Ham algun dia.
Will Steele,
per tant,
quedeu-vos
si
amb aquest nom.
Si a casa, nens, us diuen que no jugueu més al Football Manager, digueu-los que voleu acabar sent entrenadors de la Ligue 1.
De primer nivell, de primer nivell. És boníssima la història, avui. No sé si la coneixies, Toni.
Sí, sí, a més el Reims ha penjat molts vídeos de com els seus entrenaments, i clar, com deia el Xavi, com va viure a Bèlgica, té un francès perfecte. Llavors es comunica amb tots els jugadors en diferents idiomes, està molt a sobre, és molt jove, molt actiu, i és molt interessant el que està fent aquest nano, que és una història sorprenent, no? Tant apareixen aquests entrenadors que són tan joves. Julian Nagelsmann en el seu moment també va ser així, crec que hi va debutar amb 26 anys a la primera divisió, i la veritat és que el mític Estat de Reims, que és un dels clubs més clàssics del futbol francès, recordem que va jugar la primera final de la Copa Europa, va perdre amb el Madrid, està vivint una època daurada amb aquest nano que és increïble.
Mm. Will Steele, eh? Increïble. 30 anys i entrenador a través del Football Manager, no? O gràcies al Football Manager i aquesta passió per l'ordinador. Bé, volíem acabar amb aquesta història.
Jo l'he fotit al Football Manager i mira com he acabat.
No tots tenen la mateixa sort, però mira, no, alguna cosa li va servir. És bona la història i amb això volíem acabar avui la tertúlia. Pou, bon viatge a Sevilla, demà.
Bona nit, gràcies.
Manida, una manida.
Una manida, sí. No, arròs bullit.
El dia de partit ja sabeu que sóc impecable.
I tant que sí, no ho dubtem. Demà t'escoltem, gràcies, Pou.
Adéu, adéu.
Una abraçada. Edu Polo també, Toni Padilla, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Va, anem a jugar una estona al Football Manager. Tu també, Puig, a jugar al Football Manager.
Vinga, cap allà.
Vinga, fins ara. Fem una pausa i de seguida escoltem Denis Suárez, nou jugador de l'Espanyol, també Grajera, que ja ha arribat també al club de Blanquiblau, com ens explicava a l'inici del programa el Joan Camí, i a veure què ha passat amb Pacheco. I després també encara ens queden moltes coses, com per exemple repassar el que s'ha dit al Palau Laurana després de la victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, i ens visitarà el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, per fer una antitertúlia avui de pàdel. RAC 1.
Tras el éxito del Buen Padre y las otras niñas, Santiago Díaz vuelve a revolucionar la novela negra española con Indira, uno de los thrillers más esperados del año. Indira, de Santiago Díaz, ya en librerías.
Perquè el teu casament és irrepetible, gaudeix de l'experiència de vestir el teu dia més especial. Senyor, et presenta la nova col·lecció de cerimònia. Vine al nostre showroom en moda nuvi permanent de Senyor i personalitza el teu vestit. A Barcelona, Manresa i Terrassa. Demana cita al 93 872 73 95 i a trajesenyor.com.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby! Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Torna al Trufòrum Vic, la festa de la tòfona i la gastronomia.
Un mercat amb molta tòfona i productes tofonats directes de productor. Tallers de cuina amb prestigiosos cuiners i pastissers. El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires. I moltes més activitats i degustacions per descobrir tots els secrets de la tòfona negra.
Del 3 al 6 de febrer al recinte firal El Sucre de Vic. Informa-te'n a truforum.com i a les xarxes socials.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs d'aquest dimarts, Tu diràs de tancament de Mercato. A veure, Joan Camí, el cas de Pacheco, de moment no hi ha res oficial?
Encara no és oficial, no està inscrit a la Lliga, estic actualitzant com un malalt des de fa 36 minuts. L'Espanyol ens explica que han enviat la documentació a temps i ara el que s'ha de fer és revisar, passar pel control econòmic de la Lliga. En el moment que ho validin, ho faran oficial a la seva pàgina web. En principi no hauria d'haver-hi problema. De fet, l'Almeria ha pogut inscriure a Mariño, que era el porter que estava pendent de la sortida de Pacheco, per poder entrar a la plantilla de l'Almeria, i a aquesta hora de la nit, a les 12:37, Mariño encara no surt a la web de la Lliga.
Si no hi ha cap problema burocràtic, Pacheco serà porter de l'Espanyol, si tot va bé, les pròximes
hores. Sí, el que passa és que hem de recordar el cas de Raúl de Tomás la temporada passada, que també l'Espanyol va arribar a l'últim minut pendent d'aquesta sortida, va enviar a temps la documentació, la va enviar en temps però no en forma, per això Raúl de Tomás es va quedar finalment a l'Espanyol i no va poder marxar al Rayo Vallecano, veient els precedents, doncs, fins que no surti a la llista de la Lliga, ni el club ni nosaltres estarem tranquils. Mentre t'explico que avui l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de Denis Suárez, que arriba cedit del Celta fins a final de temporada. Aquest matí ja s'ha exercitat amb els companys i demà serà presentat juntament amb Grajera, l'altre fitxatge. Podem escoltar les primeres paraules de Denis Suárez com a blanc i blau.
Por favor, identifíquese inmediatamente.
Hola pericos, soy Denis Suárez y vengo a darlo todo.
Doncs això, ho ve a donar tot, seran 5 mesos i després marxarà al Villarreal. Ja ha firmat un contracte amb ells per les pròximes 3 temporades.
I portarà el 6, també, he vist, el dorsal 6.
De Pol Lozano, que sí, ha estat una de les sortides del mercat, ha marxat cap al Granada. Una altra de les incorporacions, ho dèiem, José Grajera, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón. L'Espanyol paga 2,8 milions pel 70% del jugador i es reserva la possibilitat d'adquirir un 15% més dels drets del jugador abans del 2025 per 800.000 euros. Aquesta tarda ha aterrat a Barcelona, l'hem anat a rebre, de fet, fet a l'aeroport del Prat, ha passat el reconeixement mèdic i ha signat el seu nou contracte fins al 2028. Més coses, Dani Villahermosa, el capità del filial, que ja ha tingut protagonisme amb el primer equip aquesta temporada, es quedarà finalment a l'Espanyol, després que el club li hagi tancat la porta a última hora. Aquelles històries que només passen el darrer dia de mercat. El jugador tenia un acord amb el Castelló de la Primera Federació per marxar traspassat, ja ho tenia tot tancat, però a darrera hora l'Espanyol li ha negat la sortida. Per tant, continuarà a l'equip blanquiblau fins a final de temporada. Jofre Carreras es queda finalment al Mirandés, fins a final de temporada també. L'Espanyol havia acceptat les condicions del Deportivo, però el Mirandés no ha cedit i no hi ha hagut acord amb l'equip gallec. I finalment, doncs, aquesta arribada, entre cometes, de Pacheco, que encara no està inscrit, repetim, però vaja, no hauria d'haver-hi cap problema i al llarg de la nit ja hauria de figurar com a nou jugador de l'Espanyol.
Perfecte, doncs estem pendents. L'Espanyol ha fet un molt bon mercat i ha reforçat prou bé la plantilla, no? En principi, per no patir per salvar-se, i no sé si alguna aspiració més, Joan.
César Montes, central, Pierre Gabriel, lateral, José Grajera, Pacheco, per tant serien aquestes les quatre, i Denis Suárez. Cinc incorporacions, dues sortides, Pol Lozano i Benjamín Lecom. Crec que li queda una bona plantilla. A partir d'aquí veurem quin és l'objectiu, que ara passa, evidentment, per mantenir-se a primera divisió.
Perfecte. El Girona ja hem dit que no ha fet cap mena de moviment, ja ho ha explicat el Miquel Agut al final, a l'inici del Tu diràs. Per tant, els tres equips catalans de primera divisió ja estan tancats i barrats i centrats ja en la segona part de la temporada. I el que farem ara és ràpidament intentar fer un balanç de la primera volta de l'Espanyol i del Girona. Per exemple, a l'Espanyol, Joan, com li ha anat aquesta primera volta?
Doncs l'Espanyol, Aleix, bona nit, ha sumat 20 punts en 19 partits. Aquesta xifra és inferior a la mitjana de punts del conjunt perico en les primeres voltes del segle XXI, que està en 23. Aquest és el cinquè pitjor registre que han signat els blanquiblaus en una primera volta del segle XXI. Si comencem a comptar des de l'any 2000, existeixen 4 temporades en què l'Espanyol va arribar a la meitat del curs havent acumulat menys de 20 punts. La 2003-2004, amb 14, la 2008-2009, amb 15, la 2012-2013, amb 18, i la 2019-2020, amb 11. Els catalans van acabar aconseguint la permanència en totes aquestes temporades, excepte la 19-20, que va baixar a segona divisió. La temporada actual tampoc és la primera del segle XXI en què l'Espanyol aconsegueix a la jornada 19 de la primera divisió amb 20 punts. Els blanquiblaus van arribar amb la mateixa quantitat de punts a la meitat de la temporada 2002-2003 i la 2009-2010. En totes dues ocasions, l'Espanyol va acabar aconseguint una puntuació major a la segona volta, el gran objectiu també que té l'equip enguany, i va certificar la permanència abans de l'última jornada. Pel que fa als gols, 23 gols a favor i 29 gols en contra. És el novè màxim golejador de la Lliga, amb un Joselu inspiradíssim de cara a porteria, 11 gols, ni més ni menys, i és el 14è equip més golejat de la Lliga, tenint en compte que ha tingut molts problemes a la porteria i també a l'eix de la defensa. Però el gran mèrit que ha tingut l'Espanyol en aquesta primera volta ha estat la seva resposta a domicili. És el 8è millor visitant amb 11 punts sumats, victòria a Sant Mamés, el Coliseu amb Alfonso Pérez de Getafe i empats al Camp Nou i al Metropolitano. A casa, en canvi, només ha sumat 9 punts, el 18è pitjor equip de la competició.
És una assignatura pendent de l'Espanyol. Gràcies, Joan. I ara fem un cop d'ull a les dades del Girona d'aquesta primera volta. Has agafat la lupa, no, Miquel, per analitzar-la i a veure què t'ha cridat l'atenció.
Exacte, la lupa que hem agafat per constatar que el Girona ha fet una primera volta amb molt bones dades, però també amb unes quantes que s'han de millorar. Recordem que és 12è amb 21 punts, només 2 per sobre del descens, i d'aquests 21 punts, 15 els ha aconseguit a Montilivi. Són 5 victòries, 6 empats i 8 derrotes en aquesta primera volta, la pitjor de l'equip a primera divisió. Les sensacions són molt bones, però els números diuen que s'han fet menys punts que la temporada 17-18, en què s'era desè amb 26 punts i serà 9è amb 24 punts la 18-19. Pel que fa als gols a favor, el Girona és el 6è equip que marca, el 5è equip que marca més gols a la Lliga. 26, 10 a la primera part, 16 a la segona, i només ha quedat 3 partits sense marcar. Ara, en el rànquing de gols en contra, el Girona, juntament amb l'Espanyol, el Cádiz, l'Almeria i el Celta, han queixat 29 gols i només el supera l'Elx, que n'ha rebut 39. A més, no hi ha hagut cap porteria zero. En aquest capítol negatiu cal posar un asterisc en una casualitat. Hi ha 9 jugadors a primera divisió que només han fet un gol aquesta temporada i l'han fet casualment contra el Girona. No podia ser d'una altra manera. Els màxims golejadors de l'equip: Estuani, amb 5 gols, Tati amb 4, Riquelme amb 3. A més, el Girona és el setè equip que més passades ha fet i el sisè que més ha rematat a porta. Els millors minuts per marcar són els que comprèn el segon quart de la segona part. Cal destacar també que ha marcat 4 gols al temps afegit de cadascuna de les parts. Ara, en el capítol negatiu, els minuts en què rep més gols són els dos primers quarts de partit i també el primer quart de la segona. Ha tingut un màxim avantatge de 3-0 contra el Getafe, màxim desavantatge també, en aquest cas, al camp de l'Almeria. El màxim assistent és Aleix García, que a més ha fet el que diríem dues preassistències, que és penjar una falta al segon pal, algú que amb el cap la col·loca al primer, i allà és on hi ha el gol. Un jugador bàsic en aquest capítol. De fet, Aleix és el futbolista que ha jugat més minuts per davant de Bueno i de Tati. La millor ratxa i la pitjor són molt semblants. 7 partits consecutius sense perdre i 7 partits consecutius sense guanyar. La millor classificació, 8è a la jornada 5, dues jornades en descens, la 10 i l'11, i per acabar, la millor entrada de la temporada, 13.402 espectadors contra el Barça dissabte passat, amb un Montilivi que està fent goig aquesta temporada. Mitjana d'assistència, mitjana d'ocupació del 80%.
Magnífic, l'informe del Girona d'aquesta primera volta em crida molt l'atenció, això de cap porteria zero, assignatura pendent, també.
Això és correcte, mantenir perquè és el sisè que més passades fa, vol dir que és un equip que, tot i la modèstia, té molt la pilota i la mou molt bé, però també és veritat que el que el penalitza és el capítol negatiu.
Tres quarts d'una, gràcies Miquel.
A disposar.
Ara sí, tenim oficialitat de Joan Camí.
Ja el tenim.
Sí, Pacheco. Ja.
Pacheco ja és oficialment nou jugador de l'Espanyol, per tant, cinquena incorporació d'aquest mercat d'hivern. Ha costat, però ja ens ha confirmat el club que la documentació està ok, per tant, per mi, mercat d'hivern espectacular dels blanquilaus que el tanquen amb Pacheco, que viatjarà ja demà cap a Barcelona i signarà el seu nou contracte.
Plantilla de molt ben reforçada en aquest mercat d'hivern de l'Espanyol, que li ha de servir, insistim, per fer un pas de qualitat de cara a aquesta segona volta. Molt bé, Joan, magnífica feina, descansar.
Gràcies, bona nit.
Vinga, a descansar. Vinga, anem amb el bàsquet, amb el Mundet. Ha sigut nit d'Eurolliga al Palau Laurana, també nit d'Eurolliga femenina amb l'Uni Girona. Molta teca per avui. Hola, Mundet.
Què tal?
Què tal? Ben tornat al Palau. Comencem per la victòria del Barça, treballadíssima al Palau. 8-3, 7-8 contra el Maccabi de Tel Aviv, un partit que els Assares l'han començat molt bé, han arribat a guanyar 11 poc abans del descans, però que en un tercer quart realment desastrós el Maccabi ha aconseguit remuntar. No? Hem passat d'un 39-28 a un 57-67 en 12 minuts, no? de diferència. Ha estat un tercer quart, veia que havia fotut 30 punts al Maccabi al tercer quart, al Palau Laurana. El millor d'avui és que l'equip ha reaccionat, no? S'ha aferrat molt bé el partit i l'ha tirat endavant.
Sí, ho dius molt bé, Aleix. El parcial de l'últim quart ho resumeix perfectament, 21-11, amb Corey Higgins fent de líder un dia més, ben plantats al darrere i un Maccabi que ha acabat fora del partit pels àrbitres. De la sala de premsa del que ha dit Xaras, d'entrada ha reconegut que hi ha hagut un moment que tal i com anava el partit al tercer quart pintaven bastos, ha perdut per la victòria, que el canvi defensiu del darrer quart ha sigut fonamental per capgirar el color que estava agafant tot plegat, i fa un prec als seus homes, diu, ser més consistents.
Pido de equipo no es ser a un nivel increíble cada día, es que nosotros tenemos que aprender a ser sólidos, no cometer errores graves, que nos castiga. Yo pido a ellos que sean más sólidos, que no tenemos que meter 4 triples seguidos a algún jugador. Esto a veces pasa, a veces no. Ser sólidos. Hacer que otro equipo sufre para todo.
I en aquest sentit, Xanas ha posat un exemple d'un equip, jo crec que és la idea que té de bàsquet al club Sarunas Jasikevičius, un exemple molt clar.
Olympiacos no te regala. No te regala nada. Y nosotros, que parece que podemos ser aún mejores, es que estamos regalando mucho. Y partidos grandes, que si queremos ganar algo se va a decidir en partidos grandes, momentos importantes, no hay que regalar. Y nosotros no aprendemos esto. Había algunos errores siendo más 6, más 8 hoy, incluso a final, que no se puede permitir en este nivel.
Números 9 del partit, Cory Higgins, màxim anotador del Barça amb 15 punts, 6.843 persones al Palau, tercera millor entrada de la temporada a l'Eurolliga, rere els partits que el Barça va jugar contra el Madrid i contra l'Efes, amb el nou president de l'Eurolliga, avui president del partit, Dejan Bodiroga. Falta tota la jornada de demà, però el Barça es situa provisionalment tercer, 14 victòries, 8 derrotes. Dijous ve el Bayern de Munic al Palau Blaugrana, que aquesta nit ha perdut a València. Estan ara mateix amb 9 i 13 fora de les posicions de playoff.
Victòria important, la del Barça avui, sí, en aquest tram final ja de la segona volta de l'Eurolliga. Més important encara ha estat la victòria de l'Unigirona a la pista del DBTK hongarès a l'Eurolliga femenina. Havia de guanyar sí o sí en una pista que era l'adult rival directe per passar a quarts de final, i vaja si ho han fet,
Sí, de 18 recuperant l'average, 56-74 més Pariser, en unes circumstàncies duríssimes. Després del comiat de Laura Cornelius, l'Uni només té una base pura a l'equip, la Flores. Dissabte vam saber de la baixa de Kydre Labukiene amb la luxació d'espatlla. Avui hem sabut també problemes físics de Vintadrame, que no ha jugat. 8 jugadores només del primer equip en una de les pistes més calentes d'Europa. No ho dic jo, ho va dir ahir Bernat Canota a la prèvia, un equip, el DBTK, que també s'estava jugant la vida. És cert que a les hongareses els hi faltava la seva millor jugadora, Arela Girantes, però l'Uni de seguida se n'ha anat amunt i no ho ha deixat d'escapar. Et diré més, Aleix, la d'avui està entre les millors victòries de la temporada de l'Uni Girona, al nivell de la temporada, de la tornada de la prèvia de l'Eurolliga amb el Vilanef d'Asc a Fontejau, el més 20 que es va guanyar a l'Esquio a Fontejau, el triomf contra el Sopron a Fontejau, o el més 26 del Perfumeries Avenida. Insisteixo, la victòria d'avui cal emmarcar-la en aquest nivell. Bernat Canot estava francament content.
Crec que hem fet uns 36-37 minuts de bon joc, exceptuant una mica la sortida del tercer quart, que a darrere hem estat una mica despistats, hem deixat que DBTK anotés les primeres tres cistelles, només començar, però en general content per l'actitud de les jugadores, el treball tant en defensa com en atac, i ens emportem una victòria molt important per l'equip, seguim estant allà.
A més, el Mersin ha guanyat l'Esquio en l'altre partit que s'ha jugat avui, demà hi ha un Perfumeries Sopron. Teníem el debat aquesta tarda amb en Puig de què és millor que passi. Si guanya Sopron, les hongareses ja es classifiquen, deixen l'Uni quart i el Perfumeries també fora de joc. Si guanya el Perfumeries, tindrem 3 equips amb 8 i 4, Mersin, Sopron i Esquio, i 2 més amb 7 i 5, Uni i Perfumeries. S'ha de jugar encara les dues últimes jornades. Si l'Eurolliga masculina està apretada, la femenina encara ho està més. Per cert, números del partit, Maria Araujo, màxima anotadora, amb 18 punts, Mariana Toló amb 15, Rebeca Garner amb 14.
Apassionant i d'infart, aquest tram final de la fase de grups de l'Eurolliga femenina.
Com he xalat, tu.
I per demà, Mundet, 3 cites destacades també del bàsquet català. La més important la tenim al nord de França, el Cadí la Seu juga la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina a la pista del Carolo. Les de Jordi Acero defensen 18 punts de l'anada.
Sí, senyor. La setmana passada a la Seu vam veure el millor partit de la temporada i l'equip de Montcuixí. Ara bé, que ningú es pensi que això està fet. El bàsquet francès és un reguitzell de pavellons petits, sorollosos, i el que es trobarà demà al Cedis és molt semblant al que s'han trobat altres equips catalans de França en el passat. L'Uni Girona mateixa a Montpellier, a l'Andes. En el cas del Carolo, és un pavelló amb capacitat per 2.900 persones que presentarà una gran entrada. Estan fent rebaixes de preus, promocions, i Jordi Acero ja ha demanat a les seves jugadores que demà s'hi facin.
Sabem que és un repte molt gran, sabem que hi haurà moments que, el més normal, que hi hagi mals moments, moments complicats, per tant aquí en aquests moments és quan hem de ser més equip que mai, més fortes mentalment que mai i ajudar-nos més que mai.
El gran tema de la prèvia, en el cas de que el Cadí sigui capaç de mantenir els 18 punts de renda, que ni de bon tros està fet, les alurgellenques signaran la seva millor participació europea de la història. Mai han arribat a uns quarts de final continentals. De fet, a l'Eurocup, l'Uni Girona només va arribar dues vegades tan lluny. Per tant, seria històric. Per demà també, dues cites importants, sobretot la del Baxi Manresa. A 9:15, l'equip rep el Telecom de Bonn en la segona jornada de la Basketball Champions League. Si guanya, farà la feina i s'haurà diguem-ne, ventilat dos dels rivals directes per passar el playoff de quarts de final amb els partits que s'hauran jugat en el Congost. El Joventut el tenim a Letònia per jugar contra el Prometei d'Ucraïna. Recordes els ucraïnesos que els vam entrevistar, que estaven...
Sí, sí. El primer equip que tornava...
Correcte. Sí, sí. Doncs juguen els seus partits, evidentment no a Ucraïna, els juguen exiliats a Letònia, a Riga.
Demà estem pendents, també. És un gran dimecres esportiu amb el Betis-Barça i totes aquestes cites de bàsquet. Gràcies, Mundet.
Bona nit.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Aquí a la redacció d'Esports de RAC1 som molt de pàdel i avui quan el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, m'ha dit, escolta, l'antitertúlia parlarem de pàdel. M'ha fet molta il·lusió. Hola, Sergio.
Molt bona nit, com estàs?
Molt bona nit. Bé, jo havia jugat molt a pàdel. En aquella època que va tenir el boom aquí a Catalunya, havia jugat moltíssim, moltíssim.
Doncs s'ha quedat. És un boom. Va tenir el boom, sí. Però tira, eh?
Sí, encara tira. Sí, passa sí. Que jo he perdut una mica ja aquella eufòria, aquella motivació. Jugo només de tant en tant per fer alguna patxangueta. Jo però que... m'agradava molt, eh?
El que veig és que t'agrada més tocar la bateria quan està sonant l'entradeta.
Sí, sí, és una música allò que
de puja. De l'antitertúlia, m'encanta,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Escolta, mira, avui Marta Ortega,
sí.
Actualment Marta Ortega, és la sisena raqueta mundial del World Padel Tour, la sisena. Però en el seu moment va ser la primera. Això va passar el 2019, pocs mesos abans de la pandèmia, quan va guanyar 7 tornejos del circuit, 7 en un any, juntament amb la seva companya de patiments en aquell moment, que era Marta Marrero, que venia del món del tennis, segurament te'n recordaràs d'ella,
sí,
també. Eh?
Sí, sí, sí.
Marta Ortega ara només té 25 anys i un futur meravellós en la disciplina, en el pàdel, però també en la seva vida personal. Li diuen la doctora, et pots imaginar per què, no?
Sí, perquè deu haver estudiat medicina, no?
És metgessa.
És metgessa. Hola, Marta, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal, doctora?
muy bien. ¿Y vosotros?
Pues aquí un poco hablando de pádel y repasando tu trayectoria, que es increíble, ¿no? Con solo 22 años ya ser número uno del pádel mundial, y ahora con 25 estar entre las 10 mejores, ¿no? Supongo que para ti un sueño inesperado, ¿no? Porque tú empezaste a estudiar medicina y de repente te encuentras ahí siendo una de las mejores del mundo de pádel.
Bueno, es verdad que yo siempre dije que tenía como mis dos sueños. Quería ser médico y quería llegar al número uno. No sabía cuándo iba a suceder cada cosa, pero sabía que yo no iba a parar hasta que lo consiguiera. Y en el momento en el que lo conseguí, es verdad que da vértigo, porque es por algo que luchas con todas tus fuerzas cada día que te levantas. Es como un poco de semi-obsesión, ¿no?, para llegar a ese máximo nivel que es necesario para tocar el tope en tu deporte. Y una sensación de satisfacción, de recompensa a todo un trabajo enorme, pero claro, lo más difícil luego es mantenerlo, ¿no? Y entonces ahora, pues, el objetivo es tratar de conseguirlo otra vez.
¿Has ejercido alguna vez de doctora o en medicina?
Aún no, más allá de mis prácticas durante la carrera, y bueno, ahora me sigo formando, hice un máster de medicina estética y ahora estoy haciendo uno de dramatología deportiva.
¿Y cómo compaginaste las prácticas con el pádel en aquella época en la que estudiabas?
En aquella época es cierto que no había tanto número de torneos, o si había muchos eran a nivel peninsular, con lo cual, bueno, yo podía, mis faltas eran pues 2 o 3 días por semana como mucho, y yo tenía que recuperarlo. Me ha tocado hacer guardias un fin de semana, me ha tocado quedarme, en lugar de ir solo por la mañana con mis compañeros, quedarme por las tardes, o como no he podido ir a las prácticas, tener que examinarme. Me ha tocado de todo.
Madre mía. ¿Y cómo empiezas a jugar a pádel? ¿Quién te pone ese gusanillo?
Es verdad que es un poco lo típico. Mi familia jugaba. Yo venía de un colegio en el que lo más típico y lo que hacíamos todos era jugar al baloncesto. Y mi familia jugaba al pádel. Entonces empecé pues con los dos deportes. También montaba a caballo, esquiaba, jugaba al voleibol, hacía mil cosas. Entonces, bueno, fui probando y en el pádel empecé a competir bastante prontito, se me empezó a dar bien, me animé, me motivé y ahí seguí poquito a poco hasta hoy.
Mira, Marta, ¿se te daba mejor el pádel que los otros deportes que probabas?
Yo diría que sí, quiero pensar que sí, que he elegido bien y que era el que mejor se me daba.
Pero en aquella época competías, digamos, en cada uno de los deportes con la misma intensidad, al mismo nivel, ¿o te dedicabas más al pádel?
me dedicaba más al pádel, pero también jugaba al baloncesto y competía al baloncesto. Lo que pasa es que al final el baloncesto era una cosa de Madrid, todavía era intercolegiales y ese tipo de cosas. Y el pádel, pues bueno, al final era un gasto, pues lo que se dice cuando eres pequeño, que los patrocinadores son tus padres, ¿no? Pues era un gasto familiar, era irte fuera de Madrid a un hotel, comidas, desplazamientos y todo. Entonces, al final, yo creo que era mucho más serio, por lo menos la inversión era muchísimo más seria.
¿Y cuándo haces el clic de decir, vale, me puedo dedicar profesionalmente al pádel? ¿Hay algún momento?
Bueno, como me metí en el mundo profesional bastante prontito, con 14 o 15 años...
¿Con 14 ya eres profesional?
Con 14 o 15 años yo empecé a jugar ya lo que era en aquel momento el PPT.
Hostia.
Sí. Con 15 años prácticamente hice el circuito entero y con 16 ya circuito entero. Entonces yo lo compaginaba ya no con la carrera, sino con el colegio. Y fui viendo poco a poco el mundo profesional, me gustaba, o sea, yo disfruto de la competición, de esa adrenalina y de esa tensión, concentración, exigencia. Y me di cuenta de que me gustaba, pero no quería dejar mis estudios. Para mí los estudios son lo primero y son súper importantes.
Pues qué bien.
Sabía que tenía que compaginarlo de alguna manera, que iba a ser duro, pero bueno, yo sabía que la recompensa iba a ser guay, y a los hechos me remito, la recompensa por ambas partes ha sido siempre muy gratificante.
Yo alucino, o sea, con 14, 15, 16 años hacías todo el circuito por el mundo y ya, o sea, tú competías con la Salayeto, Ari Sánchez, Lucía Sainz, sí, ¿no? Con todas estas que deberían ser referentes, ¿no?
Sí, es verdad que Ari es de mi edad y Ari llegó más tarde al mundo profesional. Entonces yo a Ari no la vi mucho en esas primeras épocas. La veía en menores, pero no ahí. Pero Gemela Sánchez Arayeto, Lucía Sainz, Marta Marrero, todas, Alejandra Salazar, todas.
Cuando hablas de que con 14 ya eras profesional, ¿quieres decir que ya estabas cobrando dinero por jugar a pádel, por competir?
Pues mira, te voy a ser sincera. Yo en aquella época, la verdad que ahora ya me lo preguntas así específicamente y... Te mentiría porque no me acuerdo.
No sé.
¿Sí? No sé cómo...
No tenía la cuenta actualizada, ¿no, Marta?
Claro, tú en ese momento te centras en estudiar, que es lo más importante, en aprobar y sacar buenas notas, en entrenar y luego rendir en los torneos, y todo lo demás es súper secundario.
Wow. Y cuando jugabas en aquello... Quiero decir, ¿es normal en todo caso que alguien pase a profesional con 14 años?
Yo creo que en aquella época por lo menos no era normal, pero yo creo que cada vez se hace antes ese paso, el pasar de menores al mundo profesional, porque es muy importante hacerlo de manera paulatina y no darte de bruces de primeras con un mundo que no conoces y que es muy diferente al mundo de menores. En aquella época no era normal, pero yo creo que ahora cada vez los niños tratan de meterse con la mayor anterioridad posible.
Entiendo que jugar a pádel, cuando tú tienes 14 años, es una... Tú has hablado de que es una semi-obsesión, de que llegar a la élite significa, pues eso, prácticamente casi obsesionarte con la práctica de ese deporte. Cuando tienes una criatura de 14 o de 15 años, pasar de la semi-obsesión a la obsesión total y olvidarse de que también hay que estudiar, pues eso no es fácil, hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Tú nunca te planteaste la posibilidad de dejar de estudiar, ¿verdad?
No me lo planteé nunca porque en el colegio siempre fui muy, muy muy organizada. Mis padres nunca me tuvieron que decir, Marta, ponte a estudiar, o Marta, joder, espabila, ¿no? Entonces siempre como que llevé una buena dinámica, me rodeé de un círculo de amigos que eran muy como yo, que buscaban siempre sacar muy buenas notas, sacar ahí la excelencia. Entonces, durante el cole siempre lo tuve muy claro y yo desde muy chiquitita he querido ser médico, estudiar esa carrera, y cuando me metí en ella me encantó. Entonces, siempre me ha gustado tanto el mundo de la medicina que nunca me he planteado dejarlo. Pero también me gustaba tanto el mundo del pádel que yo decía, es que yo no sería nadie sin uno de los dos mundos. O sea, necesito la medicina para luego poder centrarme en el deporte y necesito el deporte para luego concentrarme cuando estudio. Entonces, yo creo que es muy importante, aunque no hagas un deporte a nivel profesional, cuando eres joven, estás estudiando la carrera y todo, es muy importante tener una salida para despejarse, para no pensar en nada, liberar la mente y luego tener mayor capacidad de concentración, ¿no? Al final hay estudios sobre eso, te organizas mucho mejor el tiempo, asimilas mucho mejor los conceptos y más rápido, la concentración se multiplica. Entonces, nunca me lo planteé porque disfrutaba de las dos cosas. Y cuando en una de las dos me iba mal, me apoyaba en la otra. Si yo perdía un torneo antes de lo que me hubiese gustado, pues trataba de canalizar mi frustración diciendo, bueno, pues ahora me centro en los estudios a tope y aprovecho y estudio y que me cunda pues estas horas, estos días, este viaje de vuelta a casa o lo que fuera, ¿no? Y si de repente un examen no me salía lo bien que me tenía que salir, decía, bueno, pues ya vendrá otra oportunidad, ahora me centro en el pádel a muerte, entrenamientos y próximo torneo. Entonces, siempre podía canalizar mi frustración y motivarme con otra cosa.
Es Marta Ortega, 25 años, una de las mejores jugadoras del mundo de pádel. Oye, ¿qué especialidad es de medicina? Que no sé si lo hemos dicho.
Estoy haciendo un máster de traumatología deportiva.
Ah. Bueno, pues claro, te puedes curar tú mismo una lesión, ¿no? ¿O qué? Te puedes diagnosticar a ti misma, ¿no?
Bueno, ojalá lo pueda intentar y luego que alguien me trate bien ahí con dos manos.
No, pero está muy bien porque liga mucho con tu deporte, ¿no? La traumatología, ¿no?
Sí, a mí me encanta el mundo del deporte. Siempre me ha gustado mucho y mi familia ha sido súper deportista y yo no me quiero desvincular del deporte por nada del mundo. Así que si puedo aprovechar mi parte profesional para ayudar a esa gente deportista como yo, pues mira.
Mensajes como los de Marta Marrero a mí me reconcilian con nuestra juventud.
De Ortega, decir, Marta Ortega.
Marta Ortega, perdóname. Mensajes como los de Marta Ortega a mí me reconcilian con nuestra juventud. Está muy, muy, muy lejos de ser un nini.
Sí, sí, sí.
Es una persona y de una con una formación deportiva y académica única, Parisé.
Y un ejemplo para nuevas generaciones, ¿sí? Que se puede hacer cosas, ¿no?, complicadas como jugar al pádel de alto nivel y sacarte una carrera como medicina, ¿no?
Exacto. ¿Hacia dónde va el pádel actual? Es decir, ya te estoy hablando en términos de, es burbuja, cada vez se practica más, cada vez son más populares, cada vez hay más dinero. ¿Qué es lo que hay ahí detrás, Marta?
Bueno, primero muchas gracias por lo que habéis dicho. Yo creo que es que siempre he tenido unos padres que me han apoyado mucho y que me han sabido guiar muy bien. Yo creo que eso es muy importante y desde aquí pues me apetece siempre mencionarles, ¿no? Porque me siento súper agradecida de haberles tenido siempre de apoyo. Y luego respecto a lo que comentas, yo creo que es un deporte que está en pleno auge. Ya tuvo su momento hacia 2019 y yo creo que después de esa época de confinamiento, de esa época de que pasamos todos más parados, creo que ha habido otro boom espectacular. Creo que esto no para de crecer. Ya jugaba mucha gente, ya practicaba mucha gente ese deporte, pero ahora lo practica aún más gente y va a seguir explotando, porque te diría que está en explosión, pero no, porque todavía se puede jugar en muchísimos otros países y todos estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para que esto sea así. Nuestro próximo objetivo, obviamente, es que sea olímpico, que yo creo que eso también le va a hacer un cambio muy grande al deporte, creo que se lo merece, que somos suficientemente grandes como para entrar en algo así, y yo creo que esto no va a parar de crecer. Estamos viviendo ahora un momento muy bonito, pero va a ser aún más grande.
Pues ojalá lo veamos algún día, un pádel olímpico con Marta Ortega y con las jugadoras de pádel que tenemos también por aquí por Cataluña, como Ari Sánchez. Marta Ortega, muchísimas gracias de verdad y mucha suerte para el futuro en tus dos retos, en tus dos vidas, la del pádel y la medicina. Ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y pensar en mí. Ha sido un placer.
Perfecto, gracias, hasta luego. Molt bé, Sergio, pues una més, que tenim ja la col·lecció, la Marta Ortega, aquesta jugadora de pàdel.
Magnífica.
Tu has jugat a pàdel mai?
He jugat algunes vegades, sí. Soc millor tenista que jugador de pàdel, t'ho he de dir.
Ah, sí?
I de fet, el meu vici de colpejar fort quan jugo a tennis, no soc capaç de tenir-lo
el tacte
quan jugo a pàdel. Llavors tinc aquest vici que les envio massa llargues, massa fortes.
Un dia anem a provar
sí,
el
farem,
pàdel.
Sí, farem, ho farem.
Sergio Heredia, un plaer com sempre. Et llegim a La Vanguardia.
Gràcies, fins aviat.
En pàdel, tanquem aquesta gran nit de ràdio esportiva. I les portades, suposo que encara amb el mercat, no, Oriol Domènech?
Sí, així és. Bona nit, Aleix. Doncs Mundo Deportivo titula Fitxaje Gavi, amb el futbolista ensenyant el seu nou dorsal, el número 6, ha estat la gran notícia del Barça en aquest últim dia de mercat. El diari Esport titula a ganar 5 fitxajes, centrant-se en el partit que el Barça disputa demà a les 9 contra el Betis. L'esportiu torna a Gavi amb l'hereu i la mateixa imatge del dorsal del futur nou dorsal 6 del Barça, i finalment el diari Marca titula Solución Camavinga davant d'aquesta possible davant de la lesió de Mendy. Camavinga pot ser el lateral esquerre, la portada del diari AS encara no ha sortit.
Camavinga ja va jugar en l'últim partit contra la Real Societat de lateral esquerre, ho va fer prou bé i segurament repetirà aquest dijous contra el València en el partit que tenen pendents els d'Ancelotti. Molt bé, Oriol, gràcies, eh?
Avui sí, últim dia, eh?
Una abraçada forta, que tinguis molta sort.
Esperem tornar.
I tant que sí, home. Gràcies, Oriol, per tot. Gràcies al Josep Maria Casas, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva ja des de les 8, amb la prèvia del Betis-Barça, el partit, la transmissió, i quan acabi aquí estarem els del Tu Diràs per analitzar el que passi en aquest final de la primera volta del Barça de Xavi.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la 1. El Suprem considera que la justícia europea ha donat la raó a Pablo Llarena amb la resolució sobre les euroordres. El tribunal creu que la sentència demostra que Espanya ha fet bé la feina i que qüestiona la justícia belga per haver posat en dubte l'espanyola. El president en funcions del Suprem, Francisco Marín, ho ha dit aquest vespre a l'acte dels despatxos judicials que s'ha fet a Barcelona. Ara bé, no ha volgut avançar què farà el tribunal a partir d'ara perquè diu que això és feina de l'instructor, és a dir, del jutge Llarena.
La independencia también se respeta dentro del propio Tribunal Supremo y eso es muy importante que ustedes lo comprendan y se den cuenta de que eso debe ser así. Yo no le puedo dar ninguna orden ni ninguna instrucción al instructor ni a la sala segunda y es muy bueno que eso sea así y que ustedes lo transmitan, ¿no?
Ara bé, l'independentisme en fa la lectura oposada. Creu que la sentència els és favorable perquè el Tribunal Europeu deixa oberta una escletxa perquè els estats membres no els lliurin a la justícia espanyola. Concretament ho podran denegar si s'acredita que se'ls està perseguint perquè formen part d'un grup objectivament identificable, que en aquest cas seria l'independentisme. I encara en política, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta al ministre Fernando Grande Marlaska demanant respostes urgents sobre el segon cas d'un policia espanyol infiltrat al moviment independentista que va destapar aquest dilluns la directa. Elena li demana que aclareixi qui va donar l'ordre, si hi va haver una autorització judicial i amb quina finalitat es va ordenar. A més, també li pregunta quin tipus d'informació s'esperava obtenir i si aquestes pràctiques són habituals. El conseller acaba dient que els fets són molt preocupants i que no són acceptables en una democràcia. Més coses, els metges desconvoquen les vagues que tenien previstes per aquest dimecres, dijous i divendres, després que aquesta nit el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya hagin arribat a un acord. Un pacte que no inclou mesures concretes, però en què el Departament es compromet a introduir canvis urgents per descarregar de feina els professionals. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, diu que donen un vot de confiança al govern, mentre que el conseller Mané Balcells reconeix el malestar del sector.
Considerem que les mesures que el Departament de Salut ens ha proposat generen prou confiança com perquè Metges de Catalunya avui hagi desconvocat la vaga que estava prevista per als dies 1, 2 i 3 de febrer.
Hem llegit bé la vaga de metges i metgesses, hem llegit bé el malestar que hi ha en el sector i aquest conjunt de mesures urgents del Pla d'Accessibilitat que ha permès la desconvocatòria de la vaga.
Un acord que ha arribat després d'una jornada maratoniana d'unes 10 hores de reunió. I, en canvi, els que sí que faran vaga aquest dimecres i que, de fet, comencen una vaga d'almenys 17 dies són els treballadors del centre logístic d'Amazon de Martorelles. Ho fan per protestar contra el tancament del centre. A banda, també aquest dimecres comença la prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic, una mesura que s'allargarà durant mig any mentre l'Autoritat del Transport Metropolità elabora una regulació específica per a aquests vehicles. Incomplir la normativa comportarà una multa de 200 euros, tot plegat arran de l'explosió i incendi d'un patinet elèctric a l'interior d'un tren dels ferrocarrils que va provocar diversos ferits. I un últim apunt, perquè fa molt pocs minuts s'ha acabat a Benidorm la primera semifinal del Benidorm Fest, en què Agonei, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara s'han classificat per la final de dissabte. Enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Jurat i públic acaben d'emetre el seu veredicte coronant Agonei com el rei indiscutible d'aquesta nit. L'exconcursant d'Operación Triunfo s'havia proposat cremar el pavelló de l'illa de Benidorm i prou que ho ha aconseguit, posant dempeus tot el públic, però sobretot també posant d'acord a professionals i audiència, lluny dels drames i les polèmiques de l'any l'any passat. La resta de classificats han estat Alice Wonder, que ha ofert una actuació mística i personal, Fusa Nocta, per sota del que s'esperava d'ella, i el grup de rock fúcsia, com diuen ells, Megara, que podrien portar per primer cop el heavy en nom de Televisió Espanyola Eurovisió. La catalana Sharon, per la seva banda, ha quedat fora de la cursa per anar al Festival Internacional, i això que ha sabut demostrar el seu art de l'espectacle. La propera cita ara serà dijous, quan sabrem els quatre classificats que falten per la final de dissabte.
I ara els esports, a Muriel Domènech.
Aquesta mitjanit ha acabat la finestra del mercat d'hivern de fitxatges de futbol amb diversos moviments d'última hora. El Barça no ha fet cap inscripció i el nom del dia ha estat Gavi, inscrit a la Lliga com a futbolista del primer equip masculí. El Barça ho ha aconseguit recorrent a la justícia després de la negativa de l'organisme que presideix Javier Tebas. Gavi lluirà el dorsal 6 al club blaugrana, però ha tancat la baixa de Bellerín a l'Sporting Club de Lisboa per 1 milió d'euros, a més de la de Memphis Depay a l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, tanca el mercat de fitxatges amb l'arribada de Juan Pacheco, Denis Suárez i José Greguera a última hora, a part dels ja coneguts Pierre Gabriel i César Montes. El Girona no ha apurat i les seves incorporacions en aquest mercat han estat Calens i Tsiankov. En bàsquet, el Barça ha guanyat remuntant el Maccabi Tel Aviv per 83-78 en un partit corresponent a l'Eurolliga. I finalment, l'Uni Girona, per la seva banda, ha guanyat fora de casa Miskolc per 56-74 en partit d'Eurolliga femenina.
Al trànsit d'aquesta hora hi ha retencions a la 2 direcció Barcelona a l'altura de Sant Vicenç dels Horts a causa d'un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació, i pel que fa al temps, la primera matinada de febrer serà menys freda però encara amb glaçades en moltes zones interiors. De dia les temperatures seran molt semblants a les d'aquest dimarts, però reculen una mica al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp. Sol amb boires matinals a Ponent i a la Catalunya Central i tramuntana residual al nord de l'Alt Empordà. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. El saben aquell que diu que van un enginyer, un panda i un fekir i juguen contra el Barça al Villamarín? L'explicarem dimecres a les 9 a RAC 1.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.